Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bona tarda. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha signat i formalitzat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat per a la prestació del servei del bus urbà del municipi. Així, l'AMB assumirà la titularitat i la gestió del servei i l'integrarà dins el servei de bus metropolità, com ja ha fet amb 6 municipis més de la segona corona metropolitana. Sant Cugat escalfa motors per a la segona edició del Sant Cugat Festival Kilòmetre Zero, que se celebrarà aquest dissabte, 27 de setembre, al Parc de Ramon Barnils. La proposta, impulsada per la PUA Oficina Musical, aposta per la música de proximitat, amb activitats familiars i oferta gastronòmica amb food trucks i cerveses locals. Els responsables del Festival Bau Sants i Arnau Serrallonga han explicat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la voluntat de la iniciativa és donar veu als artistes locals i crea un espai de trobada per a tota la ciutadania. Notícia que els trabucaires de Sant Cugat celebren també aquest dissabte, 27 de setembre, el bateig del capgròs de l'entitat, dins de la celebració de la trobada anual d'aquesta associació. Una jornada en la qual també s'entregarà el premi al trabucaire de l'any, que se celebraran també els 50 anys de l'Esbart amb el Ball dels Trabuquets i es farà una matinal de jocs en català, a càrrec de la primera setmana del català. Tot plegat acabarà amb la cercavila trabucaire a la plaça de Barcelona, amb arribada també a la plaça de l'1 d'octubre. Tot això a la tarda, a partir de les 7. L'activitat comptarà amb la participació de Ball dels Trabuquets, de l'Escola de Música Tradicional, els Caparrots de Sant Cugat, la Capgrossa La Temerària i el Capgrossos del Tot Sant Cugat, el Madí i el Cugat, entre d'altres. També una altra proposta, també de la plana cultural, el del paradigma contemporani del rendiment que afecta tant el cultiu dels aliments com el cultiu del propi cos. És el tema central aquest de l'exposició Agrilogística Fitness de Joana Capella. Aquesta mostra es pot visitar fins al 8 de desembre a la sala Pere Ferrer del Museu del Monestir. S'inaugura demà, dijous, a 6:45 de la tarda. El projecte seleccionat a la convocatòria Projecte d'Art Contemporani 2025 del Departament de Cultura de la Generalitat i Sorea consta d'una instal·lació realitzada a través del treball escultòric i la producció visual i sonora. Per tant, una proposta que no es poden perdre.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
De la tarda i 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora en general, tenim força calma. A la xarxa viària es nota força aquesta festivitat de la Mercè, de Barcelona, i no hi ha massa volum de trànsit en general al voltant. El que sí que tenim és una mica d'intensitat encara a l'autopista AP7, al tram a la zona de Martorell, per un accident hi ha hagut més avall. A Gelida, els vehicles ja fa estona estan al voral, això és en sentit sud, i més amunt, en aquesta autopista AP7, també tenim trànsit lent, alguna aturada puntual a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud. De fet, tant l'autopista, tant l'AP7, com el lateral, com la B30, mateix punt i mateixa direcció. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, en una situació de relativa calma. És tot, a tarda.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Eduard, bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
món on les desigualtats socials i ambientals són encara massa presents, hi ha iniciatives que esdevenen una llum d'esperança. Una d'elles és la Fundació Espai Natura i Joventut, una entitat que treballa des de fa anys per oferir oportunitats reals a infants, joves i famílies en risc d'exclusió, tot promovent valors com la solidaritat, el respecte pel medi ambient i la justícia global. Ens desplacem fins a Badalona per conversar amb la Olga Bizuete, directora de la Fundació, i la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Olga Bizuete. Què tal, Olga? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Per començar, ens podries explicar breument què és la Fundació Espai Natura i Joventut?
Doncs mira, som una fundació privada que té tres àrees d'actuació principals: la solidaritat, el medi ambient i la inclusió social. Treballem per crear una societat més justa, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
I quin diries que és el vostre principal objectiu com a fundació?
Doncs mira, el principal objectiu és la integració d'infants i joves a la societat. És com una visió. El que volem és educar a la ciutadania i molt especialment a infants i joves per la inclusió i la transformació social.
Quin públic us adreceu principalment? És a dir, amb qui treballeu en el dia a dia?
Doncs treballem amb infants i joves dels 6 als 18 anys i amb les seves famílies.
L'altre dia, quan vam estar parlant, em vas mencionar que havia començat el projecte La Brúixola.
Sí.
És un dels vostres projectes estrella, podríem dir?
Diguem que és, sí, és el projecte estrella, no? La Brúixola és un centre socioeducatiu que funciona des de fa més de 10 anys i el que fem és acompanyament infantil i els joves amb les tasques escolars. Cada dia venen, fan una estoneta de, fem una estona d'acompanyament escolar i després fem activitats diverses, des de tallers de cuina, jocs, tallers, manualitats.
I quins serveis oferiu als infants i joves que venen a La Brúixola?
Nosaltres fem casa al diari de dilluns a divendres, de 5 a 7 i mitja tots els dies, i després fem casals quan, a fora de l'horari actiu, és a dir, per Nadal, per Setmana Santa, l'estiu hem estat fent casal.
I com reacciona la comunitat o les famílies? Teniu una bona acollida al barri?
La veritat és que sí, perquè hi ha nens que fa molts anys que venen i que participen de les nostres activitats i se senten a casa seva. És casa i això...
Imagino que també al final ja, si venen cada any, també coincideixen amb bastants amics, podríem dir, no?
I a més hi ha nens que venen, que venen junts a la mateixa escola o de la mateixa classe i clar, és molt agradable fer deures... No,
amb algú que coneixes, no?
Exacte, al final... acompanyar envoltat dels teus amics i després amb una monitora que no és la mama o el papa, no? Que la situació és diferent.
També teniu un refugi rural, el Solà, i com encaixa aquest projecte amb la vostra tasca educativa?
Doncs mira, té dos aspectes superimportants. El primer és acostar els infants a la natura. Dintre del projecte tenim el refugi de fauna salvatge. Les instal·lacions estan enmig de la muntanya, a Sant Quirze de Besora, i a part del refugi, que és com una casa de colònies, tenim 4 terrenys d'acampada, superben preparats. I clar, nosaltres, les colònies que realitzem, els anys que anem de colònies, anem a la casa, no? Anem a casa nostra. Clar. I això fa que puguem portar a uns preus molt assequibles als nens per treure'ls de la seva realitat. I després, amb això dels terrenys d'acampada, el que fa és, bueno, pues ens ajuda a finançar el projecte de La Brúixola, que és el projecte més important, per si dir-ho, perquè és el que és més real a Badalona i fa molts anys que existeix, però clar...
A més costós, no, també?
Exacte.
I quines activitats s'hi poden fer i a qui va dirigit especialment aquest refugi?
Doncs és un espai dirigit a infants i joves, és un terreny d'acampada legalitzat per la Generalitat i de més, però es lloga doncs, per fer activitats diverses, campaments i de més. Igual pots fer una excursió, una estudia familiar i el bo és que tenim piscina pròpia. Aleshores...
Això agrada més.
Això agrada molt.
I vosaltres, per què creieu que és tan important vincular l'educació i natura avui en dia?
Creiem que és molt important treure els nens, apartar-los, més que treure'ls, apartar-los una mica, distanciar-los de les pantalles, no? I saber pues, que les gallines tenen dos potes i que al bosc pots trobar animalons i que viuen allà i creiem que és important, no? Perquè avui en dia, per la situació, el fàcil és que el nen tingui un accés a una pantalla. Mm-hmm. Aleshores, treure'l d'això i que pugui
socialitzar,
valorar-ho...
Socialitzar, també.
Exacte. I com, clar, quan anem en grup amb els teus amics que has estat tot el curs... Té un encant.
Sí. A part de tot això, també col·laboreu en un projecte de cooperació a Ruanda. Com va començar tot plegat?
Mira, el projecte de Ruanda va començar fa molts anys, cap al 96.
Déu-n'hi-do.
Després del genocidi que va passar a Ruanda, En un bar, per casualitat, el nostre president, que és fundador de la Fundació, el Marcelí Samsó, que és una persona que els nens se l'estimen molt, les famílies també, és una persona superpropera, supercarinyosa, doncs estava en un bar a Torelló i va veure un quadre que li va encantar i va preguntar què era. I era un quadre fet amb retalls de fulles de plàtan. Vale? Era com una mena de mosaic i era un quadre enorme. I li va agradar molt i aleshores van anar investigant fins que van a parar a la congregació de monges que estava realitzant projectes allà i va dir, bueno, què hem de fer? Ostres. I es va posar a col·laborar.
Déu-n'hi-do. I quines accions dueu a terme allà i quin impacte tenen?
Mira, allà han tingut accions, ara col·laborem amb Uganda, però a Ruanda es van fer coses molt importants. Per exemple, van portar un pou, hi havia un pou d'aigua a 350 metres, però en vertical, en muntanya, i el que es va fer va ser la canalització per portar el pou, l'aigua, fins on estava el poble, i així s'estalviaven 2 hores de camí per anar a buscar una galleda d'aigua. I després, doncs, vam traslladar també un pou d'aigua molt a prop d'un hospital, quan estava a 8 quilòmetres, i allà és molt difícil accedir a l'aigua, hi ha moltes coses.
Imagino.
I un dels que va ser més important per lo que significava va ser construir un forn de pa. Es va donar sortida laboral amb un grup de joves que es van quedar orfes amb el genocidi. Aleshores es va construir el forn, se'ls va ensenyar a fer-ho perquè es poguessin fer el pa i vendre el allà.
Qüestions que són com tan típiques aquí, no? Semblen supernormals.
Per nosaltres és com molt habitual, no?
Clar.
I, per exemple, ara que estem a Uganda, que col·laborem a Uganda, de fet, aquest octubre hi ha gent de la Fundació que va cap allà, estem treballant en una escola que hi ha molt pobra, que té moltes necessitats, i, bueno, a part d'ajudar-los a tenir material i a fer coses per accedir a la música o accedir a un ordinador, un dels projectes és fer una mena de parcel·la amb arbres fruiters, perquè així els nens puguin accedir a algo tan normal aquí com és una peça de fruita.
Com pot participar la gent d'aquí si vol donar un cop de mà?
Doncs mira, el primer seria contactar amb nosaltres, ja sigui perquè ens truquen o perquè ens venen a veure un dia la brúixola, i buscar la manera de... pot ser a través d'un donatiu, pot ser a través... Bueno, saps? Estudiaríem cada cas com fer-ho. Allà tenim el pare Sergi, que és un dels nostres patrons de la Fundació, i clar, sabem que el que enviem o el que portem té la finalitat que necessita.
I parlant de col·laboració, com us financeu com a entitat vosaltres?
Doncs mira, ens financiem, com deia, amb recursos propis, la majoria venen del solar, dels terrenys d'acampada, i després amb ajudes públiques i privades. Els nens paguen una quota, però és una quota
simbòlica,
molt baixa,
no?
Molt simbòlica per lo que fem.
I teniu voluntaris en el vostre dia a dia?
Sí, tenim voluntaris, a més tenim un projecte amb un institut de Badalona que envia voluntaris perquè és una activitat reglada, una assignatura més dels seus estudis. I després, si tenim gent que ve, col·labora, ja sigui pues, un dia a la setmana o a fer una cosa puntual, no? Pues, jo què sé, jo sé fer pintura i vinc i ensenyo als nens com fer alguna cosa relacionada amb la pintura.
Entenc que al final qualsevol ajuda és benvinguda.
Per suposat, sí. Qualsevol ajuda és molt benvinguda.
I com és el vostre equip humà? Quin perfil tenen les persones que hi treballen?
Doncs mira, és gent jove, molt jove. És gent que té moltes ganes, ja des d'educadores infantils, educadores socials, i és gent que està molt motivada a fer que els nens vagin i tinguin ganes d'anar, no? L'important no és que vinguin, o sigui, és que vinguin, però que vinguin amb ganes.
I que vulguin repetir, no?
Exacte, perquè quan venen desmotivats, és que vengo a hacer deberes.
Ja, és com algo obligatori.
Exacte, és molt complicat.
I teniu alguna història o moment especial que us hagi marcat com a fundació?
Doncs mira, jo porto poquet temps a la fundació i parlant amb el president em va dir, és que no hi ha un moment concret que sigui important, perquè cada vegada que algun dels nostres nanos prenen una decisió correcta o hi ha algo que el fa anar pel bon camí o prendre una bona decisió, com que ja és important, no?
Clar.
El president és així. Tot és important.
Ben fet. I quins valors intenteu transmetre als infants i joves que passen pels vostres projectes?
Els nostres valors principals són la solidaritat, el compromís, la igualtat d'oportunitats i la participació. Creiem que és molt important que els nens hagin nascut on hagin nascut, tinguin igualtat de condicions, no? Pots arribar allò que vulguis mentre treballis per aconseguir-ho.
I creieu que en tots aquests anys, és a dir, això són com els vostres valors que voleu transmetre, uh-huh. això els nens ho acaben agafant?
Volem creure que sí. Hem vist, hi ha gent gran que ja no està estudiant, uh-huh. que et diu, jo vaig conèixer la brúixola o jo anava a la brúixola, no? I veus famílies que han vingut, el germà gran, el mitjà, el petit.
Que guai.
I clar, això és... Bueno, és que portem molts anys fent aquesta feina i crec que arriba.
I quines necessitats socials heu detectat al vostre entorn?
Doncs mira, necessitats n'hi ha moltes, però les principals amb els nens crec que és que els escoltem, que els estimem, que els valorem i que els veiem. Un nen necessita saber que l'estàs veient, que està allà i que no és un número més, que, pues que avui ha tingut un mal dia o que hi ha hagut un problema o que la situació a casa... Aleshores, és acompanyar-los i anar veient.
Clar, com també tenir com un tracte més personal, no? De tu
sí,
a tu, no
exacte.
Tant potser com a l'escola, que allà van potser com per notes o...
Clar, nosaltres...
Buscar una, apropar-vos més.
Correcte, nosaltres tenim grups reduïts que venen cada dia. Nosaltres pots venir els dies a la setmana que necessitis, no? Però el grup, doncs, per exemple, dels dilluns o dels dimarts sempre són els mateixos nens. Uh-huh. I clar, pots fer un seguiment amb ells o pots fer un camí amb ells... molt més proper, saber que aquell dia no està bé perquè ha passat alguna cosa, saps? Saber llegir sense que ells t'ho expliquin és important.
Entre línies, no?
Exacte.
I quins diries que són els reptes de futur que teniu com a entitat?
Mira, el repte de futur, a part de seguir treballant i seguir arribant a quants més nens millor, és, esperem que aquest trimestre puguem canviar-nos de local. Mm. El projecte és canviar, estarem molt a propet on estem ara, però és un espai completament nou, molt més adaptat, molt més preparat i és més gran. Aleshores, això significa que podem arribar a més nens i ara tenim unes escales en el local, aleshores no és accessible al 100%, mm-hmm. però el nostre plan més immediat és aquest, que espero poder-vos convidar a la inauguració, que la volem liar, la volem fer
sí.
gran perquè ens coneguin.
I ja per acabar, si algú que ens escolta vol saber més de vosaltres o col·laborar-hi, què ha de fer?
Vindre a veure'ns. Crec que a mi m'agrada molt, a mi i a tot el meu equip, ens agrada molt el tracte personal, el cara a cara. Vine, parlem, què pots oferir-nos, què necessitem? Perquè sí, evidentment, nosaltres vivim d'ajudes públiques i privades i si algú vol donar-nos una donació seria superbenvinguda. Però si algú diu, mira, jo tinc unes joguines a casa que no utilitzo, uh-huh. tinc temps per venir a fer, no sé, jo sóc el que sigui, puc venir a fer una xerrada, un taller amb els nens, coses que els nens puguin accedir a quantes més ofertes i a quantes més històries millor, no? Perquè ells obrin les mides i
clar.
Aconsegueixin oportunitats.
Molt bé, doncs, Olga Bizuete, directora de la Fundació, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Igualment, gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Saps ni com em dic. Soc Dragan Drulovic i visc en el vell mig del veí, poble serbi enemic. De fet, no és sorprenent que no em tinguis present. Els bosnians no soleu baixar. I amb la mala maror que hi ha, jo tampoc no aquí. El teu poble havia pujat mai. Pot semblar estrany, però et tinc a dir que els meus soldats vindran aquí a primera hora del matí. Explico això perquè amb els meus sóc deslleial. El que t'explicaré no és d'ara, que ja ve de la Segona Guerra Mundial. El meu pare era amic del teu des de ben xic i els txètnics el van reclutar. Van quedar els dos extrems. Ton pare en aquell temps va ser policia bosnià. I va haver una nit que el meu a una cel·la pregava a Déu, l'havien de fusellar. L'endemà al matí, ton pare, que era el guardià, la clau al pany va fer voltar, s'abraçaren i va fugir. Al veure pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de vol. Després, la memòria m'ha empès a vindre d'amagat aquí i dur-te aquest record i alliberar del cor aquest secret que t'havia de dir. Em porta't ben lluny els teus fills davant recer d'aquests perills, que creixin forts, sants i valents, perquè en vol temps puguin salvar els teus dels danys de la guerra que els avaranys preveuen per d'aquí uns anys. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de vol. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de vol.
Connectats amb Carme Reverte.
Com us explicàvem dilluns, el Prat s'està preparant per la festa major de la ciutat i un dels actes esportius clàssics, amb permís de la cursa popular, és el Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, que arriba, atenció, a la seva edició número 89. En té tots els detalls l'Ivan Conde Pérez des del Prat Ràdio.
Un dels actes clàssics de Festa Major, i de fet un dels que té més història i més longevitat, és el Gran Premi Ciutat del Prat de Ciclisme, que en els darrers anys també doncs, ha patit novetats en, doncs, en el que són els pas i els circuits, però que manté la seva essència, doncs, a més amb proves que acostumen a comptar, també en competicions oficials, entre d'altres. Doncs anem a conèixer una mica més, que succeirà dissabte pel matí, doncs allà a la zona propera a la Ricarda, parlem, i a la Granja, parlem amb Javier Cañadas, amb el president de la grupa, de l'agrupació Ciclista Prat. Javier, què tal, com estàs?
Hola, pues bien, aquí preparando todo para que vaya perfecto el sábado.
Doncs...
Que parece que no, pero hay...
Home,
hay cosas que preparar, sí.
I tant, explica'ns una mica en què es basen aquests dies previs. Què s'ha de preparar per cobrir una cursa com aquesta i que no hi hagi problemes després?
Bueno, sobre todo coordinar con el ayuntamiento, si no, no sería posible, porque prácticamente, sin tu ayuda nos pone prácticamente todo, ¿no? Los voluntarios los ponemos nosotros, lo que es organizarlo, todo esto sí, pero bueno. Y luego la Federación Catalana, que es realmente, bueno, pues que nos da las custas y nos dice las que podemos hacer y las que no. Pero nosotros pedimos unas y bueno, organizar, bueno, muchas cosas, ¿no? Lo que son desde medallas, trofeos, bocadillos para los ayudantes, bueno, los voluntarios, que son de la misma grupa, bueno, y quien quiera ir, claro. Hay un montón de cosas, parece que no, pero bueno, todavía estamos, aún no hemos acabado.
Doncs sí. I...
Talla de todo, o sea, parece que no, pero es complicado.
I quanta gent més o menys està entre voluntaris, gent del club, quanta gent pot moure una carrera d'aquest tipus?
De voluntarios del club, de 40, no suelen bajar normalmente cada año. Sí, normalmente en sábado... Claro, hay mucha gente que trabaja todavía el sábado y suele ser un poco menos. Pero sí, por ahí, sí, unos 40 más o menos. Para poder llevarlo bien, por ahí. Sí, porque hay muchos puntos de control, luego también la grupa pues se van preparando. Hay, sí, pues unos 40 más o menos.
Javier, parlem de la 89a edició, com dèiem, eh? Sí, és que l'any vinent és la 90a. Parla'ns una mica del circuit, que en la vostra pàgina web, per la gent que el vulgui veure, també està marcat. Doncs és similar, no?, però té algun canvi respecte d'altres anys.
Sí, este año no se pasa por la Ricarda, lo hemos pasado por la carretera de la playa. Y luego se vuelve por, digamos, la carretera nueva, no me acuerdo cómo se llama, la que pega al aeropuerto, al lado del hangar, y es para no cortar tanto el tráfico. Y luego que en la parte antigua había unos, esto que se ponen para los coches, que era un poco peligroso. Y ahí, pues bueno, yo creo que es mejor. Es un poquito más corto el circuito, pero es más libre, o sea, es que al final la gente avanzada, o sea, los ciclistas avanzados hay que mirar un poco hasta la seguridad. Entonces se propuso entre el ayuntamiento y nosotros, y este año vamos a probar ahí, a ver qué tal. Es lo mismo, es la mitad del circuito es la misma, solo que hay una mitad que, bueno, no pasa por la Ricarda, pasa por la carretera, la de la playa.
Un circuit que amb aquests canvis no sé si fins i tot és una miqueta més ràpid, no? Perquè la forma és, més enllà d'un parell de girs, és gairebé un rectangle perfecte.
Sí, yo creo que sí, que es un poco más rápido. Entonces, al final también depende del viento, ¿eh? Del viento y de... Pero bueno, el circuito en sí sí que es... Yo diría que es un poco más rápido y más seguro, que es lo que teníamos un poco del año pasado, que, por ejemplo, la entrada de meta era... En la Ricarda del año pasado era un poco peligrosa, ya los jueces nos advirtieron de que eso había que mirarlo, porque venía muy rápido, venía una curva derecha de 90 grados y claro, en la última y la meta está a 50 metros, y claro, ahí entraba la gente, tanto chicas como chicos, vamos, entraban que... Y este año pues yo creo que está un poco mejor, bueno, no, es que está mejor.
Clar, recordem que doncs, i potser hi ha altres tornejos de festa major que són més de caràcter festiu. Aquest també té el punt, no, d'unir a la comunitat ciclista del Prat i als aficionats dels ciclismes que es poden apropar, però que són proves puntuables per la Copa Catalana. Per tant, no, ve gent bona i gent que es juga a coses.
Sí. No, vienen dos juniors de chicos y hay que verlos, ¿eh? O sea, no te lo crees hasta que los ves cómo van. O sea, van muy rápido.
Quantes voltes més o menys hi ha, no? Perquè veig que és juniors masculí primer i després doncs, hi ha, a partir de les 11, cadets, juniors, elite, sub-23 i màster fèmines. Hi ha fins i tot més gent, no?, que d'altres anys?
Sí, más o menos, bueno, más o menos, sí. Habrá... Igual, más o menos igual. Sí, como el año pasado, unos 60, 70... Y aún están abiertas las inscripciones, que ya nos han comentado que a última hora se apunta bastante gente, porque están esperando hasta si van a esta cursa, van a la otra y sí que hay, sí. Uh-huh. Sí, vale eso.
I això, no? Depèn de la categoria, fan un número de voltes o unes altres, no?
Sí. Chicos, creo que son... Hasta que no lleguemos a la carrera y van los jueces, nosotros proponemos una orientativa, pero son ellos los que al final deciden, y serán pues unas 20 vueltas, 25... Chicos y chicas, unas pocas menos. Pero sí, más o menos van por ahí. Luego los jueces deciden, según la gente que haya, todo, pues más o menos es un poco variable.
Suposo que heu estat mirant la previsió meteorològica, no?, aquests dies.
Sí, la he estado mirando y parece que da bueno, no como ayer, antes de ayer, ¿no?, que cayó... No, parece que queda bueno. O sea, que se anime la gente a verlo, a que se acerque, porque vale la pena. La verdad que si te gusta el ciclismo, vale la pena ir a verlo en directo, porque está aquí al lado, o sea, dándole a su momento, y vale la pena.
Aprofitem per parlar una mica de l'estat de salut de la grupa. Darrerament, jo, com a mínim, a xarxes socials, sobretot en influencers, en gent molt jove, s'ha vist un augment exponencial, una mica allò de no sap ben bé d'on surt, de moltíssima gent que comença a fer ciclisme i que ara ja gairebé és una moda. Una cosa que potser no quedava més reservada per qui li agradava i qui el coneixia i que era molt de, no, doncs de les grupetes, sí, etcètera. Això, tu o vosaltres, veieu que de sobte hi ha un augment o és una cosa que es queda potser també en xarxes socials i ja està?
Sí, yo creo que es un poco en... También depende, porque el ciclismo al final... No sé cómo explicarlo. Sí que de la gente joven, lo que pasa es que nosotros somos una asociación de que gente joven viene, pero pedimos una mínimo de 18 años. O sea, tienen que ser mayores de 18 años. Por un tema de que al final es una sensación, no tenemos gente, ya se complicaría muchísimo más, ¿no? Sí. Y bueno, sí que se nota que va aumentando la gente, los socios, pero no, a ver, no, eso de un boom, no. Es, por ejemplo, más el triatlón, que es un deporte que sí que se nota que la gente joven sí que porque es correr, es nadar, es un poco más completo, y la bicicleta al final... Te gusta, pero bueno, es... Bueno. Sí, es que no sé cómo explicarlo, sí.
Uh-huh. En quants socis esteu més o menys? Deies que sí que ha augmentat, però, no? En qualsevol... En quants socis més o menys sou ara mateix? Que deies que...
110, por ahí andaremos, sí.
Uh-huh. I qui estigui interessat?
Sí, que apuntados somos más, pero bueno, al final sí, hay gente que no viene, ¿no? O sea, que no viene, que no sale, pero sí, seremos unos 120 y que salgan, digamos, unos 100, 110.
Uh-huh. Perquè feu això sortides, no? Depèn de grups, de nivells i de
Exacto.
tot. Per qui...
Sábados muntanya i domingo carretera. Luego el de semana, pues, se queda cualquier uh-huh. día. Y, por ejemplo, ahora sí se han quedado y se ponen en el WhatsApp, se propone una salida y la gente se junta y se va esto cada día. Y luego es eso, el sábado es oficial de montaña, que se reúne y el sábado pues se dice vamos a tal sitio y el domingo pues es carretera, y en carretera hay dos niveles, que es el A y el B. El A es para prácticamente si vas sales cada domingo puedes ir perfectamente, y que a la gente nueva pues se va esperando. O sea que cuesta un poco la gente ir en un grupo, ¿no? Y lo que es hacer una grupeta, si no estás acostumbrado te cuesta, pero en el A ya te digo que sin problema. Se puede venir y no hay ningún problema. Y el B ya pues es para un poco gente que pues que ya esté ya salidas más largas, más rápidas, pues eso, unos 100 kilómetros, unos 1.500, 2.000 de desnivel y un ritmo pues un poco alto, ¿no? Pero sí, es eso, que sin problema, quien quiera venir, que venga, que salga y que no hay ningún problema.
Doncs convidem a la gent que també coneixi l'agrupació ciclista del Prat. Sempre ho diem, que un dels esports amb més història a la ciutat, a principis del segle XX, era increïble la rellevància que tenia el ciclisme al Prat i que ha tingut també al llarg de la història. I, per tant, una de les disciplines que han de seguir tenint la seva força a la ciutat. I més ara, doncs això, que a més sempre coincideix, el Gran Premi Ciutat del Prat, amb setmana de Mundial, aquest any a Kigali, a Ruanda. Doncs, Javier, convidem a la gent a que s'apropi des de 8:45 del matí a les 8:45 fins a les 12:45, que són a més 4 hores de ciclisme a nivell. Moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta estona.
Pues muchas gracias.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
No és tan fàcil deixar-se emportar pel vent quan sentiments que han canviat per art de màgia, que han canviat per art de màgia. No és tan fàcil deixar-se emportar pel vent quan bufa fort com sentiments que han canviat per art de màgia, que han canviat per art de màgia. Tot és diferent i ara el sol surt a ponent. Ha canviat per art de màgia. Les mentides són veritat quan les porta el vent. Si ara el sol es pon al mar, buscaré cants de sirena. Temptaré a la gravetat. Vola molt amunt, se m'emporta un sentiment. Les mentides són veritat quan les porta el vent. Si ara el sol es pon al mar, buscaré cants de sirena fins que el sol torni a escalfar.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Un 24 de setembre de 1981, els Cool and the Gang publicaven Something Special. El grup de Nova Jersey, creat el 1964, però va viure els seus anys de glòria a la dècada dels 80, on diversos dels seus temes van encapçalar diferents llistes d'èxit. I Celebration, amb 2 milions de còpies venudes als Estats Units, és triat com a himne de benvinguda per als hostatges estadounidencs a l'Iran. És aquest, precisament, que escoltem, Celebration.
Celebrate good times, come on. Celebrate.
great. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate.
We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Avui hem obert aquest Connectats des de Sabadell i ara hi tornem. I ho fem per conèixer un grup d'allò més alternatiu. Sorolaina actuarà dissabte. El cicle Sonen en la sessió de dissabte a l'Acadèmia de Belles Arts. Veureu que és un grup amb una filosofia molt diferent. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda, així és. Aquest dissabte el cicle Sonen porta a Sabadell un grup anomenat Sorolaina, un grup emergent però que cada vegada ressona més fort. Podem parlar aquesta hora amb en David Melmonte, un dels cantants, guitarristes i compositors del grup Sorolaina. Molt bona tarda, David.
Bona tarda, què tal?
En el concert de dissabte heu anunciat que portareu música molt diferent a la que ens teniu acostumats. Com de diferent? A veure...
Bueno, en realitat no és tan diferent. És diferent al que normalment la gent ha escoltat o diferent al que el disc que vam publicar, però és un tipus de música que és el que fem des del principi, que es mou més en un espectre més experimental, més psicodèlic i no tan defensant el so, una mica en línia més pop del disc.
Mm-hmm. Llavors, què entenem per diferent? En què es diferenciarà?
Vale, pues, normalment els concerts, els últims concerts que hem estat fent, pues, són cançons del disc, que són cantades i diguem-ne que tenen aquest caire una mica més pop, no? Però en canvi en aquest concert de dissabte és tot molt més instrumental, molt més llarg. Parlem de cançons que potser són de 10 minuts i imaginem crear un espai o un entorn, un context imaginari, no? I fer crear això, no? Crear un ambient o diferents ambients depèn de la cançó. No és tant la cançó que fem normalment, sinó crear un ambient a través de la música, no de la cançó.
Mm-hmm. Imagino que això és més difícil.
Bueno, depèn. Defensar una cançó que està gravada i que la gent la reconeix tal qual és, amb les seves estructures, pot ser també difícil. En canvi, el que nosaltres anem a fer, jo li dic molt que és una música viva, que vol dir que cometrem errors, però també sabrem anar a diferents espais i llocs. Per tant, la dificultat poder és més estar relaxat i saber flotar en aquest ambient que no pas pensar en fer coses molt virtuoses o defensar una cosa que ja està escrita.
Mm-hmm. El gener, com comentaves abans, com apuntàveu, vau estrenar el vostre primer disc, Comença a sonar. Com ha funcionat, no?, durant aquests mesos?
Doncs mira, tot ha coincidit amb que aquest disc estava preparat no l'any passat, sinó ja l'anterior, gairebé. Però diguem-ne que pel canvi de vivenda, que és on tinc l'estudi, ha coincidit tot en aquest any, jo just fa un any que ja no visc a Sabadell, pues diguem-ne que es van anar retrasant les coses, no? I Comença a sonar, que és una cançó, vol dir que comença a sonar, per fi comença a sonar aquesta música a Spotify, per fi comença a sonar la música per tothom, no? I diguem-ne que durant aquest any, pues bueno, sí, ha anat sonant, hem fet alguns concerts, però la veritat és que amb aquest canvi d'estudi i tot això, de moment, hem afluixat una mica el tiro.
Uh-huh. I tot el tema preparatiu, al final, a l'hora de composar lletres, buscar, doncs, musicals, assajos, tot això, com ha sigut? Ha sigut fàcil la logística? Tu ets un dels encarregats de composar les cançons. Ha sigut fàcil també trobar fonts d'inspiració, que tot anés fluint? Com ha estat?
Diguem-ne que el nostre procés creatiu a l'hora de composar cançons, tot ha sigut molt des de la improvisació, ¿vale? Nosaltres ens ajuntàvem, tocàvem, no teníem cap idea, però bueno, som bastant seguidors, o jo almenys som bastant seguidors de la música potser més dels anys 60, on la improvisació i aquesta part més viva de la música pues, estava més present. Llavors nosaltres a partir d'improvisar, llavors trobes una cosa, agafes aquell camí, a partir d'aquell camí comences a crear pues, les diferents parts que van apareixent i llavors fins que arribes a un lloc on és reconeixible, no? Sí, i et quedes amb aquestes coses. Llavors el procés una mica és aquest. A nivell d'assajar i tot això, jo tenia un estudi aquí a Sabadell molt gran i llavors quedàvem allà i fèiem tot això. A poc hem anat comprant el material i ara tot aquest estudi s'ha anat al Bruc, vale, que és on vis jo ara, que és una masia així antiga, i allà pues, m'estic muntant l'estudi i allà ens ajuntem de moment els diumenges. I, bueno, la veritat és que és bastant fàcil perquè amb qui toquem, vaja, la veritat és que som molt bons músics i tots, entre cometes, ens entenem en aquest ambient d'aquest estil de música.
Mm-hmm. Això és molt curiós. Explica'ns una mica més de la vostra història. Sou amics, us vau conèixer doncs, junts en una escola de música. Com us vau conèixer? Com vau crear aquest grup? Què significa, no?, també aquest nom, el Surulaina? I també doncs, com esteu vivint aquest canvi, aquesta mudança des de Sabadell?
Perdona, que t'havia perdut. Mira, començo pel que em preguntaves del nom. Surulaina significa, és el nom original de Siurana. No sé si coneixes el poble.
I tant,
vale,
preciós.
Doncs, és el nom original de Siurana, vale, que significa algo així com el poble de la fortalesa, l'aigua, la fortalesa, el poble, una cosa així, no? Què passa? Que jo sóc escalador i treballo aquí a Sabadell, a la Panxa del Bou, soc professor d'escalada, aquesta és la meva tasca principal, bàsicament, i llavors, diguem-ne que el nom el vaig trobar, pues, que era el nom d'una via, i em va impactar, no? I vaig dir, uau, Surulaina, a més és una via famosa, i em va encantar el nom, i també com a concepte, pues, em va, diguem-ne que em va atraure, no? I què més em preguntaves, perdona'm?
Això, que el grup, com us havíeu conegut i en quin moment m'heu decidit doncs, donar-li forma?
Vale. Pues ens vam conèixer, bueno, vam començar el Quico i jo, que som a, ell és el bateria i sóc el guitarrista, vam començar pues, a quedar. Jo tenia un localet i allà pues, vam, pues, això, anàvem tocant, i a poc vam veure que necessitàvem algú més, no? I a partir d'aquí vaig trucar al Sergi Coc, vale, que el coneixia de l'institut, els va afegir com a baixista, i a través del temps pues, han anat entrant i sortint persones, fins que ara mateix ens hem quedat amb la formació, que jo crec que és una formació que estarà ja bastant consolidada, que som doncs, el Sergi a la guitarra, jo a la guitarra, el Max Tosset també a la guitarra o al pedal steel, el Quico a la bateria i el Xavi Jiménez al baix. Ens hem conegut una mica de diferents maneres, també com jo munto un festival de música cada any i allà doncs, també hem anat coneixent aquesta gent. No? I jo crec que al final... la gent ha entrat al grup una mica per una mena d'atracció perquè quadrava amb ells. No sé si m'explico. No és que jo estigui o haguem trucat a ningú a posta, sinó que la gent s'ha apropat i d'alguna manera pues, ho hem agafat.
Mm-hmm. Aquesta és una mica l'essència dels músics, no? El fet de doncs, compartir sentiments, emocions i traslladar-ho tot això amb un producte musical, amb un producte cultural.
Jo crec que al final el tema de la música, com moltes coses, al final jo no sé si podria ser una necessitat o no, però jo, per exemple, jo quan toco i estic amb ells, jo després estic més content, no? I a partir d'aquí, pues, dius, ostres, pues, si això em fa content, si això em posa content, i a ells també, pues, potser és el que jo vull estar fent, no? I jo ja no parlo tant d'una cosa com de cultura o producte musical o disc. O... Jo parlo més d'algú com una cosa molt més humana. Igual que hi ha persones que potser s'ajunten doncs, per, no sé, doncs, per contemplar o per dibuixar o per anar a caminar, doncs, al final doncs, jo sóc músic, m'agrada tocar la guitarra i el que em genera això no hi ha moltes coses que m'ho facin.
Potser aquesta filosofia també explica el fet de que constantment esteu col·laborant amb altres artistes, no? Que al final doncs, hi ha grups potser molt hermètics que sempre actuen ells i vosaltres sempre teniu veus diferents, no? Al vostre voltant.
A veure, és que saps què passa? Que jo per mi el grup, vale? O sigui, el grup no és el grup, el grup és la música. Què vull dir? Per mi, al final, la música està a l'aire, no? I nosaltres la captem i llavors la materialitzem, no? I llavors, per mi, la música podria passar que d'aquí 5 anys pues, la formació fos diferent, però les cançons segurament serien les mateixes, no? Perquè ja no és el músic que està allà, sinó que és una cosa una mica més abstracta que fa que la música soni, saps? Llavors, sí. Ara, per exemple, aquest divendres ve a tocar la flauta del Carles Bertran i, clar, nosaltres, mentre ens esdevinguem i entenguin el nostre estil de música i això, nosaltres sempre estarem oberts una mica a tocar amb gent, sempre que l'instrument quadri i la idea quadri.
Mm-hmm. Pel que fa al concert d'aquest cap de setmana aquí a Sabadell, ara mateix doncs, com van la venda d'entrades, per quantes persones doncs, hi ha cabuda, no?, a l'Acadèmia de Belles Arts, com està tot aquest tema?
Doncs mira, la veritat és que jo, per temes familiars i aquestes coses, he estat bastant desvinculat de certes coses, i sé que més o menys entren les 50 persones, però no sé, no tinc ni idea de com va la venda d'entrades, ojalà les venguem totes. Això també ho espero.
I pròximes cites, per qui no pugui venir a escoltar-vos aquest cop de setmana aquí a Sabadell, quan tornareu a fer un directe?
Doncs mira, ara mateix tenim l'agenda parada perquè l'estudi està en ple muntatge i necessitarem estar concentrats en acabar de fer unes obres que hem de fer i en gravar coses pel segon disc. Ara mateix l'agenda està tancada perquè també la volem que estigui així. Necessitem una mica aquest temps per reubicar-nos al nou estudi.
Totalment. I pel que fa al segon disc, com està? Ja està a punt de sortir del forn o encara necessita una mica més de temps?
Necessita una mica més de temps. Diguem-ne que les cançons estan, moltes coses estan gravades, però encara falta aquell punt de dir, vale, ara, de tot això que teníem, ara això ho puc mostrar i això vull que es mostri. Llavors falta aquesta segona o tercera etapa, diguem-ne, de consolidació de la música. Així que encara falta una mica.
Doncs haurem d'esperar. Mentrestant, aquest cap de setmana, doncs, us podem escoltar aquí a l'Acadèmia de Belles Arts, dins del cicle Sonen, amb el concert que fareu en directe. De moment, l'últim que hi ha en agenda. David Belmonte, compositor, cantant i guitarrista del grup Surulaina, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé el concert.
Molt bé, moltes gràcies.
No ens queda més temps avui en aquest Connectats de dimecres. Únicament sí, per convidar-vos a ser-hi demà a partir de les 4 i 3 minuts. Gràcies a tots, acabeu de gaudir de la tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
El 29 de setembre, el Teatre Auditori Emma Vilarasau viurà una nova edició de la Nit de l'Esport de Sant Cugat. Una gala plena d'emoció, amb el lliurament dels 24ens Premis Esport en Marxa, que enguany reconeixen dues temporades, la 23-24 i la 24-25. L'acte, conduït per Àlex Corretja, comptarà amb música, dansa i una taula rodona amb figures d'elit i moltes sorpreses. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. Reserva la teva invitació a cugat.cat. Viu la gran festa de l'esport santcugatenc amb Cugat Mèdia.
La Nit de l'Esport compta amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda i Sorea, i amb la col·laboració de Ajuntament de Sant Cugat, Car Sant Cugat, Centre Núria Cavaller, Club Helsing Sant Cugat, Elia Garden, Flash Barcelona, French Kiss, Fundació Vina, GPU, HP, Momotaro, Sacum, Sant Cugat Esports, Taller Jeroni de Moragues i tot Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Oh.